Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Aquest quart diumenge d'Advent voldria explicar-vos un breu relat. Diu així: un home molt ric tenia una gran passió per l'art. Tenia de tot a la seva col·lecció, des de Picasso fins a Rafael. Sovint s'asseia a admirar les seves obres d'art. Un dia, el seu fill va marxar a la guerra. Va morir a la batalla mentre rescatava un altre soldat. Per al pare va ser un cop molt dur. Dies més tard, la vigília de Nadal, algú va trucar a la seva porta. Era un jove amb un paquet que li va dir: «Senyor, vostè no em coneix. Sóc el soldat per qui el seu fill va donar la vida. Va salvar molts altres. El dia que va morir, em portava a un lloc segur quan una bala li va travessar el cor. Sovint em parlava de vostè i del seu amor a la pintura». El jove li va entregar el paquet. «Sé que no val gaire, no sóc un gran artista, però al seu fill li agradaria que fos per a vostè». El pare va obrir el paquet. Era el retrat del seu fill. Va contemplar el quadre amb emoció i es va meravellar quan va veure com el soldat havia sabut plasmar la personalitat del seu fill a la pintura, sobretot l'expressió dels ulls. Els seus se li van omplir de llàgrimes. Va agrair al jove la seva oferta i va voler pagar el quadre. «Oh, no, senyor, mai podria pagar el que va fer el seu fill per mi. És un regal». El pare va penjar el retrat sobre la lleixa de la xemeneia. Quan l'home va morir, es va anunciar la subhasta de totes les pintures que col·leccionava. Molta gent adinerada va assistir-hi desitjant posseir alguna de les famoses obres de la seva col·lecció. També hi havia el retrat del fill. El subhastador va colpejar amb la massa per iniciar la subhasta. «Començarem amb el retrat del fill. Què s'ofereix per aquest retrat?» Es va fer el silenci. Una veu des del fons de la sala va cridar: «Tant se val, no hem vingut per això. Volem els Van Gogh, els Rembrandts. Passem a les ofertes de veritat». El subhastador va continuar amb la subhasta. «El fill? Qui s'emporta el fill?» Es va sentir una veu tremolosa que venia del fons de la sala. «Dono $10 per la pintura». Era el vell jardiner de la casa. Era pobre i no podia oferir més. «Tenim $10. Qui n'ofereix més?» La multitud començava a enfadar-se. No volien el quadre del fill. El subhastador va colpejar finalment amb la massa. «Va a la una, va a les dues, venuda per $10. «Comencem per la col·lecció», va cridar un d'ells. «Sí, que portin les obres de valor», va dir un altre. El subhastador va deixar la massa i va dir: «Senyores i senyors, la subhasta s'ha acabat». «I els quadres?», van dir els presents. «Ho sento», va contestar. «El testament incloia un secret que solament ara puc revelar. Només la pintura del fill havia de ser subhastada. Qui la comprés heretaria totes les possessions del difunt, incloses la mansió i la famosa pinacoteca. Per tant, qui va estimar el fill s'ho queda tot». Aquesta bonica història ens recorda què celebrem per Nadal: el naixement del fill de Déu a Betlem. Sí, s'ha fet un de nosaltres. Acollim-lo. Donem-li cabuda a la nostra llar, a la nostra família, en el més íntim del nostre cor. Els pastors de Belén, al primer Nadal, van sentir la crida de Déu a adorar-lo i van anar-hi ràpidament i van trobar Maria i Josep i el nen al pessebre. Li van oferir el que tenien i el que eren. Li van oferir les seves mateixes persones i el van anunciar a tots els qui el van voler escoltar. En veure-ho, van comptar els que els havien anunciat aquell infant. Tothom que ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors, diu l'Evangeli. Però no oblidem. Només parla de Jesús d'una manera convincent qui és capaç d'adorar-lo. Benvolguts germans, que l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres, us concedeixi la seva pau, la seva força, la seva joia, el seu esperit. Amb el meu afecte i benedicció, us desitjo a tots vosaltres un bon i feliç Nadal.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Jordi Nopca. L'escriptor i periodista ens presenta Vente a casa, 10 relats que exploren les relacions de parella en la societat actual. Jordi Nopca avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal? Avui és diumenge, acabem de sortir tots de missa i estem preparant el Nadal. I avui contem amb un novel·lista català, un jove valor, que ha fet un llibre preciós que es diu Vente a casa. També hi ha, em sembla, la versió en català, però encara no ho he confirmat. Està en català, també, el llibre?
És en català, sí.
També està en català, jo m'he llegit el castellà, i jo l'he trobat fantàstic. I com cada setmana, li farem les preguntes de rigor. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé.
Doncs vinga, anem cap allà. Descrius molt bé el paisatge de Barcelona.
Ho intento perquè és la meva ciutat i, a més, diguéssim que ara mateix, estant a Ràdio Estel, estic, diguéssim, molt content perquè sóc de Sants.
Ah.
Sóc del barri de Sants i aquí, molt a prop, al carrer Galileu, vivien els meus avis. Per tant, estic en un territori...
Amic.
Exacte, sí.
No és apatge.
Però sí que estic molt obsessionat en parlar de Barcelona perquè és la meva ciutat, és el meu terreny i, d'alguna manera, clar, com que escrius del que més o menys domines, la ciutat ha de ser un dels punts clau en la meva narrativa.
Tens estudis de màrqueting?
No en tinc.
Pues afines molt, en la novel·la. Parles dels pisos de Ciutat Vella. Estan tots destartalats. Si els reformes queden fantàstics. Bé que deus viure per allà, tu, ara, no? De la forma que en parles, o no?
No, però he estat en molts pisos de Ciutat Vella, en festes o, fins i tot, diguéssim, en situacions més quotidianes, al llarg dels anys, i he pogut comprovar que l'estat no és gaire positiu. Però jo he vist just a l'altra punta de Barcelona, he vist que a Horta.
Ah. Fas honra a la tradició catalana, menjar en família el dia Sant Esteve, no? No entenem,
sí,
els catalans, el dia de Sant Esteve sense família, oi?
Sí, a mi m'agradava molt, en aquest llibre, era una cosa que va sortir inconscient, m'agradava poder parlar dels convits familiars, de quan tots ens ajuntem i passen coses estranyes. I és el moment dels avis, és el moment dels pares, de les estranyes confessions, és el moment de menjar molt i a vegades d'accedir-se una mica amb el cava, no? I això surt al llibre.
Parles de la gent que amaga un heroi dintre d'ell. Com és això?
Perquè penso que en la nostra quotidianitat hi ha l'excepcionalitat.
També fas un homenatge al dadaisme, amb Kippenberger, també, no?
Sí, sí. Els meus llibres sempre surten una mica d'art i són picades d'ullet a pintors, a escultors o performers que, poc o molt, al llarg dels anys m'han impressionat. I és veritat que Kippenberger va ser important en determinat moment, sobretot aquelles figures tan tremendes que té, mig crucificades, i em van impressionar molt. Llavors, volia que apareguessin.
Sap greu parlar d'un alumne com un cas perdut, no?
Sí, clar, això suposo que és una menció al primer relat, no?
Sí.
Clar, a vegades hi ha casos perduts. De vegades hi ha treballadors perduts, també, vull dir que...
Ja, però d'un alumne sap més greu, no?
Sí, sí. Potser és un comentari així una mica pessimista.
Poses un gos que es col·loca al teu llibre. Es necessita tenir imaginació, eh?
Sí, una altra qüestió així que a mi m'interessava era poder parlar d'animals domèstics en contextos que potser no eren tan habituals en la narrativa, no? I en el cas del relat d'Anell de Compromís, és veritat que surt un gos que es diu Elvis, que és un gos molt petitó, és un gos que sempre sembla que somrigui, no? I l'habilitat que té aquest gos és que és capaç de detectar anells.
Has llegit molt, perquè veig que parles d'Auster, de Lessing, de Dostoyevsky, de Joan Mercè... Has llegit molt, oi, tu?
Jo he llegit molt, continuo llegint, en part gràcies a la feina que faig, no? Perquè jo sóc periodista cultural al diari Ara, i esclar, jo llegeixo des que tinc memòria, per tant, ja són més de 25 anys de feina. Déu-n'hi-do.
T'agrada molt la música de les Spice Girls i també fas menció del Johnny Cash.
Sí, Johnny Cash, perquè em va agradar molt durant els seus últims anys, quan va fer els discos d'American, que es deien, que eren 4, em sembla, i després les Spice Girls, perquè generacionalment el Wannabe va ser un himne per la part bona i per la part dolenta. Per la part bona, perquè tothom el cantava, i per la part dolenta, perquè justament l'havies d'escoltar massa.
Ja... Yeah. Treus hasta el Boulevard Rosa, no et deixes res al tinter, tu?
Intento que sigui així. El Boulevard Rosa també vaig fer unes quantes excursions. Sí, és així. És així, vaig fer unes quantes excursions a prop dels dies de Nadal per veure si aquell any en què jo volia ambientar la història també repartien xocolata desfeta gratuïta. I com que era així, llavors vaig incloure la xocolata desfeta.
Hi hauríem d'anar-hi tots, doncs, eh?
Sí, per què no? Ei, és interessant, eh? Per la gent que pugui prendre xocolata, jo no puc per les migranyes.
Vaja. Tenir un gos i quedar-se sense parella és realment una combinació curiosa, eh? No pas difícil.
Sí, de vegades passa que perds algú i guanyes algú altre, no?
Treus el vodka tònic. Ara és molt de moda, el vodka tònic.
Jo, quan vaig incloure el vodka tònic, crec que en aquell moment exacte estava bastant, diguéssim, per sota de l'ús del gin tònic, però és possible que ara el vodka tònic torni a estar de moda. I si és així, diguéssim que és totalment inconscient, eh?
Bueno, i aquí arribes a un nivell d'imaginació. 68 novel·les de misteri escrites a Albacete, tu, imagina. Albacete, eh? Bueno, deu ser per rodar les navages, dic jo, no?
Jo volia ambientar... volia trobar un escriptor de novel·les negres en el conte de La Pantera d'Oklahoma que fos molt prolífic, perquè els escriptors de novel·la negra normalment escriuen moltíssim, i vaig decidir que per no ambientar les novel·les en un territori català reconeixible, me l'emportaria, aquell detectiu, a un lloc una mica insospitat. I per mi Albacete, sense cap mena de faltar el respecte per Albacete, però per mi Albacete era un lloc curiós per col·locar-hi 68 novel·les, justament.
Oh, tio, perquè 68 novel·les a Albacete...
Tot és possible, no?
Tot Albacete deu estar llegint novel·les.
Sí, tot és possible, no?, en la ficció. Per això crec que si Camilleri pot situar en aquell poblet de la Sicília remota totes les aventures del seu personatge, de Montalbano, per què no Albacete pot,
pues
pot abrir
sí,
un detectiu?
Tu ets el Montalbano, és el Montalbano d'aquí, no? Aquí deu dir Rodríguez, no? Un sopar que sigui un desastre et pot fer molt mal. Li passa al teu traductor, però és que a mi també em va passar. Un sopar que va ser un desastre i em va fer un mal horrorós.
Amb un traductor també.
A tu ho dius aquí, a la sí, plaça sí, 64.
Sí, sí, sí. Jo, sí, és veritat que de vegades, quan un autor es troba amb un traductor... pot donar-se una situació d'amistat, però, en el meu cas, en la meva imaginació, que podríem considerar que de vegades és una mica extrema, aquesta relació és molt, molt, molt dolenta i pot acabar molt malament.
Has vist creus tatuades, jo també, però passatges bíblics tatuats, se'm fa difícil.
Sí, jo això ho vaig col·locar en el llibre com a homenatge a una novel·la de Santiago Rusiñol que es diu La niña gorda, en què hi ha un personatge que és un home tatuat en un circ a principis del segle XX que porta diversos passatges de la Bíblia tatuats. I després, als metros de Barcelona, perquè jo viatjo molt en metro, m'he fixat que de vegades hi ha gent que fins i tot porta versicles tatuats.
Ah, sí?
Sí.
No m'hi havia fixat mai. Tant no fino jo, clar, no mires tant. No.
Jo sóc molt espia.
Molt observador, espia, per sí. El que puc veure. Bueno, abans he dit que es deia Rodríguez, que no es diu Rodríguez, el teu detectiu, que es diu Trujillo.
Sí. Clar, aquí Trujillo va ser una picada d'ulleta, diguéssim, irònica o fins i tot sarcàstica, al dictador.
Ja. Yeah. Trobar dones que passin pel quiròfano és molt fàcil en una ciutat, eh?
Sí, vostè creu?
No, jo penso que sí. Tu ho poses com una cosa molt... com una cosa estranya, però, vamos, els metges plàstics treballen una barbaritat a Barcelona. Tenim
sí.
Una referència, tenim metges de referència.
És veritat. Però, esclar, com que jo, diguéssim, que tenia un personatge que era més aviat d'un barri que no veu gaire la cirurgia, no? O un barri que no freqüenta la cirurgia, per això se sorprèn, no?, de trobar-se aquestes dones operades.
Ja.
Que també hi ha molts homes operats, s'ha de dir, eh?
Ah, sí, últimament sí, tothom hi passa.
Cada vegada més, eh?
Barcelona és un gran geriàtric, pel que tu expliques a les teves planes, però, bueno, jo ja ho sabia, perquè la gent jove no es pot quedar a Barcelona. I veig que tu amb això t'hi has fixat.
Sí, sí, és veritat. És, cada vegada la ciutat, diguéssim, que amplia el radi d'evacuació, no?, dels seus ciutadans, i, esclar, jo, els amics que tinc viuen de Gràcia cap enfora. És a dir, que passa que podríem viure aquí a Sants, o a la Bordeta, o fins i tot a l'Hospitalet, però cada vegada conec menys gent que visqui a l'Eixample. Vull dir que Barcelona, a poc, va fent fora els seus ciutadans, no?
Que sí.
Jo penso que sí.
Has tret la moda de matar un cotxe a plàtanos. Escolta, explica'ns això, tu.
Això ve d'un... és del conte d'en Fèlix Palma i l'Àngels Quintana, que són aquests dos personatges que arriben als 40 sí. anys i comencen a perdre les feines als hotels on treballaven, i llavors ella es reinventa treballant en bars, però ell, en canvi, cau en una crisi molt important, diguéssim. I aquest personatge, de cop, decideix protestar contra el present, no?, contra aquest present tan difícil que comentàvem abans, col·locant plàtans a dins dels tubs d'escapament. I llavors això es converteix en una moda entre els joves i arriba al domini públic. Clar, suposo que fa riure, eh?, perquè realment és una situació surrealista, però de vegades aquestes modes comencen pel surrealisme i acaben sent populars.
Jo me'n recordo en una pel·lícula del Jean-Paul Belmondo que posava una llonganissa al tubo d'escap. Jo ho havia vist amb una llonganissa, amb plàtanos encara no havia.
Llonganisses també està bé, el que passa és que és molt més car. El meu personatge, diguéssim que necessita economitzar, no?, tot el que pugui.
I això és més barat.
I és més barat, sí, els plàtans són més barats que les llonganisses.
Bon títol per una pel·lícula, El Caballero Oscuro, no?
Sí, esclar, això era un homenatge a Batman, a la segona part de Batman, que precisament es diu així, però, esclar, en un conte que passa en els soterranis d'un local, que és la Casa Àsia, parlar del Cavaller Oscuro és interessant, no? És divertit.
Navaja Suïssa fa estrany quan parles d'Albacete, perquè Albacete és el país de les navajes, i tu aquí treus una navaja suïssa.
Sí, però Suïssa n'ha fabricat moltes, de navalles, també. Vull dir que volia trencar una mica el tòpic aquell de la Suïssa dels rellotges i dels banquers i anar-me'n a la Suïssa d'aquestes armes blanques que poden ser molt efectives, no? Perquè, com passa en el conte, diguéssim que aquella navalla suïssa ha de servir per una acció criminal terrible, que no desvetllarem perquè hi hagi lectors del llibre.
No, això ja em preocupo jo, de que no es desvetlli. A mi, personalment, no em molesta que em diguin turista. Sembla que al teu personatge no li agrada gaire que li diguin turista.
El personatge del conte?
Sí.
Sí, potser li molesta una mica perquè ell té aquesta fixació per estudiar els països abans d'anar-hi, no? I, i llavors que el consideren un turista com els altres, de vegades penso que el sorprèn una mica.
El millor moment per viatjar no és l'estiu. Jo me'n vaig donar compte fa 35 anys d'això. I veig que el teu personatge també veu que l'estiu no és el primer millor moment per viatjar, no?
Mm. Sí, el que passa és que no tothom té la sort del meu personatge, l'Octavi, no tothom pot viatjar fora de temporada, no?
També hi ha una cosa que és molt bonica. Has creat un personatge d'una gran cultura.
En el cas de Navalla Suïssa?
De tot. Els teus personatges són gent de cultura, no poses cap analfabeto.
Sí, això suposo que és una, com ho diria, és un desig o una aspiració. M'agradaria pensar que tots nosaltres tenim nocions culturals i de vegades els meus contes les mostren, però crec que som més culturals del que en un principi sembla. Per tant, m'agrada mostrar-ho, això, en els contes.
Agafar un tren només per escriure, això no sé si és un vers o és una acció.
Això és una veritat, perquè el personatge del conte explica que a Suïssa hi ha el costum, per part d'alguns escriptors, d'agafar els trens, perquè són bastant econòmics per ells, com a mínim, i com que són llocs molt tranquils i molt puntuals, poden escriure durant 2-3 hores. Llavors recorren tot el país en tren aquell dia, en un vagó silenciós, i escriuen. I això ho vaig preguntar a l'escriptor Peter Stamm, que és un protagonista del conte, i Peter Stamm em va confirmar que era així.
No, és molt bonic el que expliques. També veig que fas un homenatge a Hermann Hesse, tu.
Sí, això és perquè no oblidem que va escriure Siddhartha i El llop estepari, i llibres que són molt importants durant el segle XX, no? I Hesse és un autor que no hem d'oblidar.
Fer al·lusió als Cotilles, és que en el teu llibre ja no falta res, eh?
Ah, és un microcosmos, aquest llibre, no?
Totalment.
Vent a casa, puja a casa.
Totalment.
No? És un llibre que és breu, no?, perquè són 220 pàgines, però al mateix temps m'adono que conté tot el món aquest que he anat explorant en els últims anys, en els últims 5 anys, aproximadament.
La Heidi tampoc hi falta, pertany a la seva generació, no?
No, exacte. La meva generació va ser una generació molt propera a Heidi. La veiem sempre a la tele, però, esclar, són uns dibuixos animats que tenen una llarga història, i és un personatge que a Suïssa ha marcat nacionalment el país, no? I, de fet, ells sempre diuen, els suïssos, que són un país molt curiós perquè els seus mites no són herois de carn i ossos, sinó que acostumen a ser personatges de ficció. Heidi seria un personatge d'aquests.
Un càncer de pròstata en fase terminal. Una mica estrany, això, no?
Sí,
perquè
però...
Retreuen la pròstata i s'ha curat el càncer.
Sí, però, esclar, sí.
Sí. Que tu ho fas, ja, renoi, eh?
Sí, però de vegades hem de retorçar la ficció fins als extrems més insospitats, no? I clar, en aquest conte, que és en Nos tenemos el uno al otro, o ens tenim l'un a l'altre, volia partir d'un moment molt fosc, no?, dels personatges, que són en Carhartt i la Fornarina, i aquests personatges pateixen. I volia mostrar aquest patiment amb un càncer tan terrible i tan insospitat, també.
Bueno, li posaries Onofre al teu fill, tu?
No.
Ah, perquè tu aquí, com que és un personatge, el tracto com vull, no?
Sí, el tracto com vull, a veure, sempre amb respecte, però en aquest cas, en el cas del conte, buscava un nom que fos sorprenent. Un nom molt tradicional, però al mateix temps en desús, no? I que els personatges poguessin considerar.
Coneixes la comunitat xinesa catalana, tu?
Sí, l'he anat coneixent al llarg dels anys i m'hi he costat, sobretot des de bars i restaurants, no? Sé que la comunicació no sempre és fàcil, però sí que és una comunitat que he anat observant. I l'estudio, diguéssim, l'estudio tant com puc.
Parlar de Barcelona és parlar de la Filmoteca.
D'aquella Filmoteca, en part sí, perquè era una Filmoteca que estava a punt de desaparèixer, era la Filmoteca que hi havia vinguda de Sarrià, i per mi la manera d'homenatjar-la, perquè jo hi vaig anar moltíssim, jo era carn de Filmoteca en aquells anys, la manera d'homenatjar-la era precisament col·locar la Filmoteca antiga quan ja estava a punt de ser reemplaçada. Igual que passava amb la Casa Àsia, no?, que també estava a punt de desaparèixer, com a mínim, a Diagonal, que és on ara hi ha l'Institut Ramon Llull, i també en el moment en què aquella Casa Àsia va començar a tenir els dies comptats, vaig pensar que abans que desaparegués l'havia d'incloure a la ficció.
Tens coneixements de música?
Coneixements molt aprofundits, no. He tocat la guitarra durant diversos anys, però la tocava bastant intuïtivament.
O sigui, no saps llegir música?
No sé llegir música, però tinc amics músics i tinc un pare que toca el saxo.
Ah, home, això és fantàstic, tu.
I això ho dic perquè, esclar, hi ha un conte en què hi ha un pare que comença a tocar el saxo, no? A més, comença a tocar el saxo en una escola que està molt a prop d'aquí, al carrer Comtes de Belllloc.
Malament un camarer atormentat, tu, perquè deu tacar els clients, no?
De vegades passa això, eh? De vegades els cambrers, igual que els periodistes o els cuiners, no tenen el seu millor dia, no? O arrosseguen fantasmes molt, molt forts, no? I al revés, hi ha vegades que de cop i volta et trobes amb algú meravellós.
Últimament, fent al·lusió a la Filmoteca, no se'n veu gaire de cine d'autor. Deu ser perquè no és prou rentable, no?
Això és una pregunta complicada. I jo sóc dels que encara va a veure cinema d'autor.
Encara vas a veure cinema d'autor?
Sí.
Bueno,
sí.
Això és fantàstic.
He anat a veure recentment l'última pel·lícula del Paul Verhoeven, El, amb la Isabel Huppert, i vaig anar a veure El Porvenir, també, amb la Isabel Huppert, de la Mia Hansen-Love. Intento mantenir el cinema d'autor com una de les meves divises, així com a espectador.
I ara, tornant als teus personatges, el Fèlix Palme és un home amb molt poca empenta, no?
Sí, és veritat. És un home que passa un moment molt difícil i no se sap adaptar als temps.
Sí, però també veig que el Fèlix també passa un moment molt difícil, que també es vol suïcidar, aquest.
Sí. És que de vegades els personatges m'arrosseguen cap a llocs una mica extrems.
Treus un novel·lista amb quartos. Això també és curiós, perquè generalment tu...
Sí, la professió de novel·lista és una professió molt mal remunerada. De fet, pràcticament cap novel·lista es pot dedicar exclusivament a escriure. I, de fet, fa uns dies o fa unes setmanes, a la última Fira de Frankfurt, es comentava un estudi en què el novel·lista europeu guanyava de mitjana uns 12.000 euros l'any, que és un salari baixíssim, no cal que ho digui.
No cal que ho diguis, tu.
I el novel·lista...
1.000 euros.
I ho comparaven amb el novel·lista nord-americà, el novel·lista mig, no el novel·lista que hagi guanyat el Pulitzer, sinó un novel·lista normal. I aquest novel·lista normal guanyava 17.000 euros l'any.
Ah, bueno,
és una mica més que Europa,
una mica més.
Però tampoc és una vida gaire agradable.
No, no. Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt tendre, molt bonic, parla de tota la joventut i de les coses que passen avui en dia a Barcelona. És preciós. Us recomano que llegiu Vente a casa, de Jordi Nopca. Gràcies per
Moltes
estar
gràcies.
Amb nosaltres.
If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real?
Are you for real?
I won't be hasty. I'll give you a try. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.